Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i aquí comença, una altra vegada, el Volta de Full. Benvinguts a aquesta nova edició del programa, el primer de la temporada, després d'un parèntesi de les vacances d'estiu. Un estiu marcat tan especial, no?, com no, per això del Covid-19, no?, que ens hem hagut d'adaptar, doncs, bueno, amb aquesta nova manera de viure, més o menys fem quasi bé el mateix, però tothom amb mascareta, no? Ens hem trobat pel carrer, mirant-nos els ulls, cosa que potser abans no fèiem. Així que dins del que estem vivint, intentem almenys tenir quelcom de positiu, no?, al nostre dia a dia. És per això que avui vull començar amb uns pensaments positius, perquè a tots crec que ens aniria bastant bé, no? Perquè el pensament positiu és un hàbit saludable per a la ment i l'esperit, perquè som el que mengem, però també el que pensem. De la mateixa forma en què planifiques un menú saludable per la setmana o completes un pla d'exercici, hauries d'incloure hàbits saludables enfocats en la teva ment i l'esperit. Malgrat les adversitats i en el context en el qual et moguis, depèn de tu l'actitud que prens cap a elles. Tu decideixes si vols sentir-te bé o no, si prefereixes els pensaments positius per a mantenir un esperit optimista. De fer el contrari, de què servirà? T'aportaria alguna cosa? Pren-te un temps per a reflexionar sobre això. Arribaràs a la conclusió que el millor és atreure pensaments positius. A la teva mà està tenir una actitud o una altra davant la vida. Tot neix d'un mateix i del treball emocional. Com nodrir el teu benestar mental amb pensaments positius? És una tasca que requereix una mica d'esforç. Però una vegada que comences, els pensaments positius aniran apareixent més fàcilment. Perquè prevalguin els pensaments sans, has de canviar la teva actitud davant certes circumstàncies vitals i quotidianes. Per exemple, somriu. Òbviament, tots tenim els nostres moments tristos, normal i sa, no? Però quan no hi ha cap motiu per estar trist, seriós o decaigut, somriu. El riure té un gran poder curatiu i no et costarà res. Omple els teus pensaments amb paraules positives. El llenguatge és fonamental. Treu de les teves converses, tant interiors com amb d'altres, les paraules amb connotacions negatives. Canvia el punt de vista en enfrontar-te a les dificultats. Si canvies les perspectives, si no et centres només en una, trobaràs una manera de fer-li front que pots assumir millor. Assumeix totes les vicissituds i dificultats. Són aquí, no desapareixeran, per la qual cosa assumeix-les per enfrontar-te a elles i solucionar-les. No et queixis tant, o almenys fes-ho cada vegada menys. Si valores tot el que tens i ets conscient d'això, et sentiràs molt millor. Queixar-te per tot no t'aporta res més que frustració. Aprecia els detalls, les petites coses de la vida. Jutja menys els altres. Per molt que practiquis l'empatia, no pots entendre les raons profundes que porten els altres a prendre les seves decisions. Les úniques decisions que pots controlar són les teves. Deixa de comparar-te amb les altres persones. No ajuda l'autoestima. S'ha de partir de la base que no tots som iguals i no hem de ser-ho. Les coses que et passen són la teva responsabilitat. No tot passa per les accions dels altres. Les teves tenen també molt a veure. Perquè les coses canviïn, tu també has de canviar. No esperis que uns altres prenguin la iniciativa. Allunya't de les persones tòxiques per a tu. Envolta't d'aquells que comparteixin els teus pensaments positius i deixa contagiar pel seu optimisme i vitalitat. Els pensaments positius faciliten molt la vida, afavoreixen una actitud positiva que repercuteix en els altres, pel que ens ajuda a ser millors persones. A més, són bons per la salut, per la teva, per la dels altres, per sentir-nos més forts i confiats. En definitiva, atraure pensaments positius ens fa més feliços. Així que no hi ha excuses per a anar eliminant pensaments negatius i posant en el seu lloc una mica de positivitat. I tu? Ja ho has posat en marxa? Bé, comencem així positivament, no? I canviem de full, no? Passo pàgina, sempre, amb aquesta llibreta que porto, mitja destartalada, ja la pobra, perquè ja fas quants programes, no? Però bueno, i anem a la fruita que marca la fi de l'estiu. Adivineu quina és la fruita que marca la fi de l'estiu? Com no pot ser altres, la figa. Les figues. Que són de color vermell intens a l'interior, poden menjar-se amb facilitat amb les mans per assaborir-ne amb més intensitat el gust. A la cuina, els xefs revelen seves estratègies per col·locar-les en entrants, i plats principals i postres. Les figues de coll de dama marquen la fi de l'estiu. En recorden que l'agost, que va començar a l'excursar a la claror el dia 15 d'agost, més o menys, té els dies comptats i que el setembre ja el tenim aquí, no? Potser no hi ha cap altra fruita que indiqui amb tanta exactitud el calendari de l'any, en un temps que es poden trobar tomàquets al mes de febrer. Amb les figues es pot seguir el ritual que l'escriptor Josep Pla va marcar en el llibre El que hem de menjar. Menjar-les amb les mans sense ús de coberts, perquè el gust queda subratllat notòriament. I els fogons, els cuiners sostenen que són una delícia i revelen quines són les receptes amb què les assaboreixen. A casa, el cuiner del compartir suggereix menjar-les netes, amb unes bones llenques de pernil. La combinació tan assumida que tenim amb el meló i pernil també la podem aconseguir amb les figues. Una altra manera de ressaltar els gustos contraris és ajuntant les figues en una amanida amb enciams, anxoves i fruita seca. La figa és una fruita que dona joc perquè permet aconseguir el gust agredolç que cal dir que és tan habitual en la cuina catalana. Això ho opina un cuiner que es diu Casanyes, que no sé. Bueno, més enllà de les amanides, les figues també poden saltar els entrants, combinades ara amb el foie. És una combinació clàssica i actual, diu el cuiner. I proposa fer virutes de foie gras, suposo, i col·locar-les junt damunt de les figues partides per la meitat. O bé també es pot servir la terrina del foie sencera i al costat les figues. Així es poden untar amb el foie al gust de cadascú. Encara hi ha una altra possibilitat amb la combinació, que és presentar-lo a taula com a plat principal. I llavors caldrà escalfar els dos ingredients a la planxa i acompanyar-los amb plat amb una reducció de porto que contrarrestarà el gust. Això ho explica aquest cuiner, Casanyes. De fet, les figues, partides per la meitat i cuinades a la planxa calenta volta i volta, poden maridar amb la carn en general, especialment amb la d'ànec. Una carn greixosa, com és el magret d'ànec, lliga amb una figa a la qual hagin donat temperatura en una planxa calenta. El sucre de la figa, amb l'escalfor, s'haurà accentuat i, per tant, serà de gust més complex, fet que no passa quan la mengem crua, perquè és més planera, no? Una altra manera de cuinar figues és a la papillota, és a dir, embolicar-les hermèticament en un recipient perquè es cuinin al vapor en el forn. I crues es poden ajuntar amb mel i mató o qualsevol altre formatge fresc. La tradició ha preparat aquestes postres amb figues seques, però sostinc que amb la figa fresca és una delícia, diu aquest cuiner, no? Per la seva banda, la cuinera Núria Lucas, la del restaurant El 19 de Vilanova i la Geltrú, també té unes postres elaborades amb figues. Es tracta d'un carpaccio de figues amb formatge de cabra i una reducció de vi dolç. Per aconseguir tallar les figues finament, primer les congelo enrotllades en paper film amb la pell, diu. Un cop descongelades, però encara amb la textura tungent, les talla a mitjançant la màquina de tallar embotit. I és així com s'aconsegueix que sembli, per forma i color, un carpaccio de vedella. El formatge de cabra es pot situar enmig del plat o per damunt de les figues, segons el gust de cadascú. I la reducció de vi dolç s'aconsegueix posant-ne un raig en una paella i coent-lo a foc lent fins que queda concentrat a punt d'amanir la recepta. Deixem estar tots aquestes filigranes d'allà i com menjar les figues tot l'any. Els cuiners del restaurant Disfrutar Mateu Casanyes, Eduard Xatruc i Oriol Castro expliquen que com conservar figues per menjar-ne quan la temporada s'hagi acabat. Es tracta de preparar-ne conserves, però amb les figues verdes abans que hagin madurat del tot. Allà deuen estar molt maduretes. El primer pas és escaldar les figues, és a dir, posar-les en una cassola amb aigua bullent durant un minut. Tot seguit, es cola l'aigua i es deixen refredar a temperatura ambient. El pas següent serà col·locar-les en un pot esterilitzat que a l'interior contingui almíbar, és a dir, en una barreja d'aigua mineral i sucre, fet amb més aigua que sucre, perquè sigui un almíbar més lleuger. En altres conserves, l'almíbar es faria en parts iguals d'aigua i sucre, però en el cas de les figues no ha de ser així perquè aquesta fruita ja és molt dolça. El pas final serà col·locar el pot tancat amb les figues i l'almíbar en bany-maria, és a dir, posar-les dins d'una cassola on hi hagi aigua que cobreixi les parets del pot. I ha d'estar a foc viu durant uns 30 minuts. Llavors ja es podrà reservar el rebost per gaudir de les figues durant tot l'any. Sometimes you know worthless. Put your weight against the door. Kick drum on the basement floor. Stranded in the fog of words. Looking like the winter bird. On my head, the water pours. Calm stream through the open door. Fly away, fly away. What you want. Bé, i ara tornem a passar aquest un altre full, no? I ara, pues, contaré una espècie de conte, que ve així, no? Una espècie de conte que se'n trau, a veure, podem treure algun profit, no? I és el ratolí i el lleó. Diu que un dia dos ratolins estaven jugant alegrement en un descampat. En aquell mateix descampat, a l'ombra d'un arbre, hi havia un lleó intentant fer la migdiada. Però els ratolins eren tan escandalosos que no s'aconseguia dormir. Per un dels seus jocs, els ratolins van passar per sobre del lleó. El lleó, enfadat, ja per no poder dormir, es va enutjar encara més per aquella manca de respecte que li mostraven els ratolins. I aixecant-se de cop, va aconseguir acorralar-ne un mentre l'altre fugia espavorit, no? El lleó va agafar el ratolí que havia acorralat i per sorpresa seva, el ratolí li va parlar. Lleó, si em perdones la vida, et serviré sempre que necessitis la meva ajuda. El lleó primer es va quedar perplex, però ràpidament va esclatar a riure. Tu, un petit i minúscul ratolí, oferint-me ajuda a mi, el rei de la selva? Au, ves! I de tanta gràcia que li va fer, el va deixar anar. Al cap d'un temps, el mateix lleó anava despistat per la selva quan va caure en un parany posat per un caçador. Va quedar penjat en un arbre dins d'una xarxa i per molt que ho intentava, no podia escapar i cada vegada rugia més fort de ràbia, tant que tota la selva tremolava. El ratolí va sentir els rugits i ràpidament va acudir on era el lleó per a complir la seva promesa. Però el rei de la selva seguia desconfiant d'un petit ratolí. No obstant això, el ratolí, sense dilació, es va enfilar fins on era el lleó i va començar a rosegar la xarxa. I va rosegar i rosegar fins que la xarxa es va trencar i va alliberar el lleó. El lleó li va donar les gràcies al ratolí, que a més estava molt satisfet per haver-li estat útil.
Well, where the time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your night.
Bé, sempre hi ha algo que ens fa rumiar, no? Totes aquestes contes, no? Que es pot treure alguna coseta. I ara anem a al que a mi m'agrada, no? És la poesia. La poesia que, per descomptat, ha d'anar al Martí Pol. Mira, el Martí Pol, que és... A mi m'agrada molt, però mira, me té el cor robat, el Martí Pol. I vaja, el poema que de Martí Pol té poemes per tots els mesos de l'any, per totes les estacions, per qualsevol circumstància. Però avui parla d'aquest mes que ens acosta a la tardor, com és el mes de setembre, no? I diu així: el setembre anuncia la tardor que s'apropa cada dia. Sota un cel d'un blau tendre, la natura ens ensenya a comprendre que l'estiu que s'acaba ha deixat tots els arbres plens de saba per passar l'hivernada sense cap por del vent ni la gelada. Com si fos un emblema, pel setembre comença la verema i el pàmpol d'or convida a renovar la força de la vida. Tornarem a l'escola, que ja deu estar trista, tota sola, i amb els amics de sempre celebrarem amb joia el setembre.
Trying to find a way to talk about it. I'm also in the mind to just let it go. How to reach out my mind if I can't think straight? With the goodness of God, I feel too isolated.
Bé, torno a la cuina. Mira, avui m'he pegat per la cuina. Avui torno a la cuina. Torno a la cuina amb una altra recepta també, doncs, saludable. Saludable, anem a la verdura, no, ara? Com són els tronxos de bleda gratinats. No sé si n'heu fet mai. Jo no he fet... Gratinat no l'he fet, l'he fet amb els tronxos de bleda amb com se diu, arrebossats, no? Però bueno, em vaig trobar aquesta i em va semblar que estava força bé. I necessitem 2 menats de bledes de tronc ample, una ceba gran, un pebrot vermell, 2 grans d'all, un grapat d'ametlla crua, 2 cullerades de tomàquet concentrat, oli d'oliva, aigua, sal i formatge parmesà ratllat. Preparació. Netegem bé les bledes i preparem la part verda de les fulles, que es pot aprofitar per a un altre plat, no? Talleu els tronxos a mida regular, peleu-los, feu-los bullir amb aigua i sal fins que siguin tous. Escorreu-los i poseu-los en una safata de forn quan hagi tret tota l'aigua. Mentre bullen les bledes, piqueu la ceba i el pebrot i saleu-ho i sofregiu en una paella amb oli abundant. Quan la ceba sigui transparent, afegiu una mica més d'oli, les ametlles, l'all i el tomàquet. Deixeu-ho fregir a foc suau, vigilant que no es torri l'all. Un cop cuit, aboqueu en un bol i tritureu-ho amb la batedora, afegint-hi un got d'aigua, una mica, de mica en mica, i controlant la textura de la salsa amb una mica d'oli o nata líquida si queda massa fluid. Aboqueu la salsa sobre els tronxos de bleda i deixar-ho gratinar amb una mica de formatge ratllat per sobre. Bé, és ben senzilla, no? Aquesta, jo de resultar força, força bona, no? Almenys això sembla, i ho haurem de provar.
I didn't miss you. I wish I didn't miss you. I wish I didn't miss you.
Bueno, i ara per anar acabant, poquet a poquet el primer programa d'aquest mes, de la temporada, així. Unes quantes frases de personatges famosos i de no tan famosos que ens fa reflexionar moltes vegades. Ens fa reflexionar. Sentiré unes quantes, eh? Començo a dir que la diferència entre el que fem i el que som capaços de fer resoldria els problemes més grans que hi ha al món. Aquesta és una frase de Gandhi. No puc ensenyar-vos res, només puc ajudar-vos a buscar el coneixement dins de vosaltres mateixos, la qual cosa és molt millor que traspassar-vos la meva poca saviesa. Aquesta és de Sòcrates. El principi de l'amor és deixar que aquells que coneixem siguin ells mateixos i no tractar de canviar-los segons les nostres necessitats, perquè llavors només estimarem el reflex de nosaltres mateixos en ells. Aquesta és de la Mare Teresa de Calcuta. Quina és la causa principal de l'amor? El naixement. Tot el que neix, mor. Només és qüestió de temps. La vida és un regal temporal. Quan rebem un regal, hem de ser agraïts. I com que tot regal de vida ve amb data de caducitat, cada moment és valuós. Aquest és de Lou Marinoff. Quan respectem els altres, estem fent un homenatge a la vida, en tot el que té de bonic, meravellós, diferent i imprevisible. Quan tractem a l'altre amb dignitat, ens respectem a nosaltres mateixos. Aquest és de Tahar Ben Jelloun. Ser lliure no és solament desfer-se de les pròpies cadenes, sinó viure d'una forma que respecti i millori la llibertat dels altres. Aquesta és de Nelson Mandela. Ningú té més possibilitats de caure en un engany que aquell per a qui la mentida s'ajusta als seus desitjos. Aquesta és de Jorge Bucay. Quan menys ho esperem, la vida ens col·loca davant un desafiament que posa a prova el nostre coratge i la nostra voluntat de canvi. Aquesta és de Paulo Coelho. Si estàs insatisfet d'alguna cosa i ho portes a la saviesa d'estar insatisfet, això vol dir que hi ha una vida per a tu que et deu ser interior reconèixer. És necessari confiar en la saviesa interior i treballar-te l'autoconeixement per saber què hi ha dins teu que has de desplegar la vida. Si et sents insatisfet, és que hi ha un pla diferent per tu. En comptes de quedar-te amb la víctima, emportar-t'ho a dins teu, on no hi ha un pla diferent de vida, segueix aquest pla treballant, coneixent-te. Aquest és de Carlos González. Quan no es vol fer una cosa, l'única resposta educada és dir no. Josep Maria Espinàs. Que ningú arribi mai a tu en anar-se'n se senti una mica millor i més feliç. Aquesta també és de la Mare Teresa de Calcuta. I l'última, ja, per acabar. L'ànima queda tenyida del color dels teus pensaments. Pensa només en aquelles coses coherents amb els teus principis i que poden suportar la més intensa llum del dia. El contingut del teu caràcter és la teva elecció. Dia a dia, el que esculls, el que penses i el que fas és en qui et converteixes. La teva integritat és el teu destí, és la teva llum que guia el teu camí. Heràclit. I bé, fins aquí arribo amb el Volta de Full d'aquest mes. Tan sols em resta recordar-vos que a la ràdio tenim uns telèfons que són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-11-35, 977-83-11-35. I si voleu tornar a escoltar la programació d'avui, sapigueu que es torna a emetre el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. També es podeu trobar a la web de la ràdio, www.radiofalset.cat. I ara em resta també agrair al Jordi Soldevila per haver estat al control amb tot el seu bona fe, no? Amb tot el seu saber fer. I ens retrobem, si voleu, el mes que ve. Fins llavors, desitjo que passeu un molt bon cap de setmana. Cuideu-vos molt, mascaretes i tot el que calgui, sigui convenient, sobretot guardar-nos, no? Passeu-s'ho tot el millor que pugueu, disfruteu i fins al mes que ve, jo us dic, ens retrobem. Llavors, adeu-siau.